els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvingut a un nou programa dels Camins de la Música. Avui, seguint la promesa que vaig fer al començament de la temporada, vaig a posar a un d'aquests músics que, per ser unes persones amb una fama consolidada i amb una presència important en la història del jazz, un pensa que ja estan prou escoltats. A més, en aquesta mateixa emissora i en altres com Ràdio Clàssica, hi ha programes que es dediquen a revisitar els clàssics dels anys 40, 50, 60 de la història del jazz, mentre que jo tinc una certa propensió a trobar coses noves, amb noves sonoritats, per a que escolteu el que està passant en la evolució de la música. En aquest cas, la referència a ser un punt de partida per a noves generacions de jazz és absolutament conseqüent, perquè la persona de la qual aneu a escoltar la música avui és ni més ni menys que Wes Montgomery. Wes Montgomery, que ja va tindre per cert un programa en la segona temporada dels Camins de la Música, el programa número 59, que encara no tenia el web i per tant era només en l'emissió radiofònica, en la que vaig apuntar algunes coses, s'han quedat moltes en el tinter. I, per tant, avui vaig a tractar de compensar un poc aquesta mancança d'informació, més que d'informació, de música. La informació ja la posaré en el web sobre aquesta persona que és un dels guitarristes més influents de tota la història del jazz després de l'iniciador de la presència de la guitarra elèctrica com a solista dintre del camp del jazz, que va ser Charlie Christian, un altre negre, per cert. Però després d'ell, encara que han hagut més guitarristes, la veritat és que la petjada de Wes Montgomery en la història de la evolució del jazz, sobretot del jazz amb guitarra elèctrica, no ha estat ben reflectida en aquest programa. De fet, gent com McLaughlin diuen d'ell que és el millor guitarrista que ha hagut en la història del jazz. Com sempre, sobre tot això pot haver gustos, però és evident que la generació dels McLaughlin i companyia li deuen molt, més que en el seu estil, en la possibilitat de jugar amb una guitarra elèctrica com a solista en el jazz, perquè inicialment les guitarres varen agafar el paper dels banjos i el que es dedicaven era a marcar ritme tan sols, fer uns quants acords, marcar ritme, etc. Va ser en Charlie Christian que això va superar-se, però la petjada, com hem dit, de Wes Montgomery ha estat molt més fonda, segurament, des del punt de vista musical i estilístic, que la presència pionera de Christian. Anem a escoltar una música que es va gravar en un moment en què ell estava segurament en dels millors moments de la seva carrera, artísticament parlant, perquè va tindre tres èpoques clarament diferenciades. Una primera on pràcticament es dedicava quasi com afeccionat, junt als dos dels germans seus que eren músics professionals de jazz, amb una certa anomenada en el món de la gent de les actuacions en clubs, etc., i que en un moment determinat s'ho va deixar perquè tenia molts fills, va tindre sis fills en el seu matrimoni, i que només en les actuacions en els clubs per la nit no treia prou, i va estar de fet treballant com a soldador en una fàbrica de coses elèctriques, i per la nit actuava en els clubs amb els seus germans. Doncs bé, aquesta primera època era una època en la que la sonoritat de Christian encara li seguia una miqueta, però ja anava desenvolupant el seu estil. Un estil que, i ho remarque perquè vull que pareu atenció a això, és una forma de tocar que després ha influenciat, com hem dit, a molts guitarristes posteriors, però que té una característica molt clara i molt nítida. L'ús dels acords, molts d'ells inventats per ell, acords absolutament atípics, per donar una nota en compte de donar la nota pura i simplement. És a dir, per a fer una nota feia l'acord corresponent a la nota. Això suposava, entre altres coses, una enorme rapidesa en la mà esquerra i una perfecció tècnica més que notòria. Lamentablement, va morir als 45 anys, en un moment en què la seva música, que s'havia, diguem-ne, entre cometes, i sense que això impliqui, en aquest cas, cap cosa pejorativa, a fer una música amb una sonoritat que resultava molt fàcil d'escoltar, és a dir, va ser l'iniciador d'allò que s'anomena ara l'acid jazz, la música més o menys comercial, més o menys pop, amb més o menys orquestra darrere, però la seva mestria feia que no calguera molt més per a que se feren productes de qualitat musical i, de fet, durant aquesta època, que és l'època final de la seva vida, va tindre un èxit comercial enorme i, per tant, allò li compensava econòmicament. El que passa és que després de les actuacions sorgia de nou el jazzman que era i no sonava exactament igual que en els discos que se metien per la ràdio i això de vegades sorprenia alguns, però per altra part molta gent segurament endrà a escoltar música de jazz a base d'escoltar música de Wes Montgomery d'aquesta època. En l'any 1965 va actuar acompanyat del trio de Wynton Kelly, que tenien ja una llarga experiència, havien estat sent el grup rítmic del quintet de Miles Davis conegudíssim i, en fi, tenien una nomenada professional més que consolidada. Estava formada, evidentment, per Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabaix, un contrabaixista excel·lent que marca, domina absolutament el ritme del grup, i després Jimmy Cobb com a bateria, que és una persona molt estricta, per dir-ho així, no sé com dir-ho exactament, a l'hora de marcar els ritmes. És a dir, seria un poc metronòmic en certa mesura, però això no li lleva evidentment ninguna qualitat. Doncs bé, este trio és el que va acompanyar a Wes Montgomery en una actuació que es va gravar en juny de 1965 en el Half Note. De fet, la gravació es va publicar sota el nom de Smoking at the Half Note. La música d'aquesta actuació es va publicar en dues sessions, per dir-ho així, en dues LPs. El primer LP va posar només 5 de les peces en el disc, no en cabien més en aquell moment, i després, molts anys després, en fer-ne una recopilació en 12 LPs de determinades coses de quan va estar gravant en VRB, va reeixir la resta de peces gravades en aquesta actuació. Anem primer a escoltar les peces que aparegueren en la primera gravació, és a dir, les 5 primeres peces, i després passarem a escoltar el que puguem de l'altre. La resta de peces va eixir en un altre disc uns quants anys després, un disc doble, i s'anomena Impressions, que és el nom d'una de les composicions del propi Montgomery. Anem, doncs, al Half Note de l'any 1965 i anem a escoltar les peces següents. No Blues, de Miles Davis, If You Could See Me Now, de Tad Dameron, Unite 7, de Sam Jones, Foreign Chicks, una peça del propi Montgomery, i What's New, una composició de Ron Bjork. Thank you. Com veig que no va donar temps per a posar ni una cosa ínfima de les peces d'aquest segon àlbum que va reflectir l'actuació del Half Note, anem a fer una cosa. Anem a posar una peça immortal de la història del jazz, el Round Midnight de Thelonious Monk, en una versió que va gravar quan estava en l'anterior gravadora, en la Riverside Records, que va fer fallida i per això va passar-se a Verve, en l'any 63, en un disc que s'anomena Boss Guitar, o sigui, el cap dels guitarristes. Així que anem a escoltar aquesta peça i amb aquesta música de Wes Montgomery anem a acabar la nostra locució al programa d'avui. Ja sé que he parlat massa, segurament més del compte, però de tota manera pense que calia una certa introducció a algunes característiques de Wes Montgomery que evidentment completaré tant el pròxim programa com en el nostre web podcast camisdelamusica.net. Ja sabeu que en aquest podcast podeu descarregar-vos els programes sencers en format MP3 de qualitat màxima i que el programa en directe o en streaming podeu escoltar-lo a Radio Clara en les emissions del dijous a les 4 de la vesprada i del dissabte a les 11:30 de la nit en repetició. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amics i amics, i molta salut per a tothom. Thank you.
Thank you.